Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en un divendres marcat per la baixada de les temperatures. A aquesta hora tenim 18 graus al centre de la ciutat d'Olot i hi ha 16 graus a Ripoll. Després de la pedregada d'ahir, de les tempestes d'ahir a la tarda, la temperatura ha caigut en alguns punts fins a 10 graus menys. Això obre les portes a un cap de setmana que vindrà marcat per precisament l'arribada de més tempestes, Dani Ramírez.
Un dia de sol, nuvolades a la tarda, la temperatura es manté, per tant, força alta. Tornem a tenir màximes al voltant de 32 a 37, aproximadament. I entre la tarda i la nit pot caure algun ruixat al prelitoral cap a l'àrea del Montseny, Guilleries, Osona, aproximadament. Per tant, demà al vespre, sobretot, és quan hi pot haver aquests ruixats al prelitoral gironí a tocar de les Guilleries, la Selva o prop del Montseny. I dissabte sí que preveiem més ruixat, localment ja amb tempesta i calamars. A comarques interiors, prelitoral, Pirineu, Prepirineu, també Osona i Garrotxa, i probablement diumenge serà el dia més tempestuós. Diumenge, fins i tot, a part de baixar la temperatura al cap de setmana, que ho notarem de valent, poden baixar 5 graus, i a la tarda, amb la pluja, poden ser 10 graus més baixes que el dia anterior. Atenció, perquè diumenge, entre la tarda i el vespre, les tempestes poden ser fortes al prelitoral, Guilleries, Montseny, Serralada Transversal, amb pedra o calamarsa, una situació, després de tants dies de calor, que pot espetegar de valent, localment amb pedra i algun aiguat superior als 30, 40 o 50 litres per metre quadrat.
Temps per desgranar les principals notícies d'aquest divendres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot suspèn temporalment la tramitació de la rehabilitació del nucli antic. El ple d'aquest dijous ha aprovat per unanimitat aturar el procés per completar la informació tècnica i econòmica del projecte després de les 10 al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot és Jordi Güell.
Aturaríem la tramitació de l'àrea de conservació i rehabilitació. Estimaríem parcialment aquestes al·legacions, les que correspongui, i totalment també les que correspongui, i iniciarien aquests treballs tècnics, que també s'ha de dir que ja s'han iniciat. Això ja s'està fent, perquè ja estàvem vivint la fase precisament d'estudi de les diferents àrees. I finalment no suspendre aquestes llicències d'obres fins que tinguem els resultats que se'ns han demanat i que puguem procedir doncs, a la seva aprovació definitiva en un futur pròxim.
Avui també us hem d'explicar que el Consell Comarcal del Ripollès crearà una oficina de projectes per ajudar els municipis de la comarca a obtenir fons i fer polítiques d'habitatge. Aquest és un dels aspectes que es volen posar al centre amb la voluntat de promocionar l'oferta d'habitatge del Ripollès. Llanars finalment ha aconseguit pacificar la circulació de bicicletes i cotxes en el tram urbà de la Vilaverda al pas pel municipi. D'aquesta manera, queda connectat amb seguretat el tram de la via de Camprodon fins a Vilallonga de Ter. Entre les diferents actuacions fetes, s'ha construït una plataforma a tocar del riu. I avui també parlarem de la fusta generada per les fortes ventades del passat hivern perquè s'està començant a retirar. El Ripollès, el Consorci d'Espais d'Interès Natural, és el que dona suport als ajuntaments a la gestió forestal del seu territori.
Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. Principalment és fusta de coníferes, de pi, principalment, pi roig i pi negre.
Avui també parlarem de cultura. Tornen els diumenges de música al Parc Olot durant els 4 pròxims diumenges d'estiu. El Parc Nou d'Olot acollirà 4 concerts que començaran amb l'actuació del Gospel Cor Garrotxa. L'oferta musical serà diversa i per a tots els públics. I a les Planes d'Hostoles, els capgrossos celebren el seu centenari aquest any. A les festes del poble d'enguany s'ha fet un capgross especial per una participant amb acondroplàsia. Us ho explicarem. I avui, en matèria esportiva, us hem d'explicar que un torneig de futbol entre la Unió Esportiva Olot i la Unió Esportiva Figueres recapta fons pel TEA Garrotxa. El torneig comptarà amb 4 partits de diferents categories dels dos equips. I també us hem d'explicar, entre altres qüestions, que la canta bandolenca Laura Martí ha fitxat ara fa unes setmanes pel Movistar Grava l'Squad. El debut amb el nou equip i la nova modalitat ha estat durant els campionats d'Espanya, on Martí s'ha estrenat amb una molt bona actuació. Ara la de canta bandol es prepara per una tardor exigent mentre gaudeix d'un somni de joventut. Són les qüestions, n'hi ha d'altres, que us explicarem a partir d'ara a l'antena dels 5 minuts més. Després de la publicitat, desenvolupem els principals continguts del dia.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Ple, l'Ajuntament d'Olot ha decidit suspendre temporalment la tramitació de la rehabilitació del nucli antic. El ple d'aquest dijous ha aprovat per unanimitat aturar el procés per completar la informació tècnica i econòmica del projecte després de les 10 al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. La sessió també ha donat llum verda definitivament a la modificació de l'ordenança de convivència i via pública amb l'únic vot en contra de la CUP. L'ha seguit la Natàlia Moreno.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat per unanimitat suspendre temporalment la tramitació de declaració de l'àrea de conservació i rehabilitació del nucli antic. Durant el període d'exposició pública del projecte, que afecta més de 700 habitatges, es van presentar 10 al·legacions. D'aquestes, 3 s'han estimat, 6 s'han estimat parcialment i una s'ha desestimat. Segons l'equip de govern, la majoria de les reclamacions no qüestionen el projecte de regeneració del nucli antic, sinó que reclamen més informació tècnica i econòmica sobre com s'executarà. Per aquest motiu, el consistori ha decidit fer una pausa en la tramitació per completar aquesta documentació abans de l'aprovació definitiva. El regidor d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell, ha insistit en que el projecte tira endavant i ha assegurat que aquest temps permetrà completar els estudis tècnics i econòmics per donar més garanties als propietaris.
Aturaríem la tramitació de l'àrea de conservació i rehabilitació, estimaríem parcialment aquestes al·legacions, les que correspongui i totalment també les que correspongui, i iniciaríem aquests treballs tècnics, que també s'ha de dir que ja s'han iniciat. Això ja s'està fent perquè ja estàvem, diguem, a la fase precisament d'estudi de les diferents àrees. I finalment doncs, suspendre aquestes llicències d'obres fins que tinguem els resultats que se'ns han demanat i que puguem procedir doncs, a la seva aprovació definitiva en un futur pròxim.
Des d'Esquerra Republicana, Josep Quintana, que també és regidor del projecte del nucli antic, han defensat que la suspensió permetrà reforçar les garanties jurídiques del projecte.
S'ha fet una cosa específica per això, i es fa sobretot per donar garanties jurídiques màximes als propietaris. I per tant, aquest document, l'important és que l'aprovem quan l'haguem d'aprovar. Eh? I tot el, igual que tot el procés, la cooperació i el diàleg, que com a part de l'inici del Pla de Barris, ho serà amb aquest que és segurament l'aspecte, la base, diguéssim, jurídica d'ordenació de tot el projecte que tenim en mans i que treballarem. I, per tant, farem tots els procediments que siguin necessaris, ens hi dedicarem tot el temps que faci necessari, l'escoltarem i farem les condicions que siguin necessàries perquè la garantia jurídica que han de tenir de planificació, òbviament l'Ajuntament, però els propietaris, ha de ser la màxima i per això treballarem i dedicarem el temps que sigui necessari.
Tot i donar suport a la suspensió de la tramitació, els grups de l'oposició han aprofitat per demanar que el procés continuï amb el màxim consens i amb tota la informació necessària per als propietaris. El portaveu de la CUP, Jordi Gasulla, ha valorat positivament que es facin més estudis econòmics.
Veiem amb bons ulls la proposta de fer un estudi econòmic de cada illa. De fet, creiem que tot allò que aporti dades concretes és positiu per prendre les millors decisions i vetllar per l'interès general. Ara mateix el nucli antic és un caramel molt atractiu pels especuladors, així que qualsevol eina que ens ajudi a tenir-los a ratlla és necessària. Perquè volem que la regeneració sigui un èxit, perquè volem que tothom se'n beneficiï, perquè tothom i perquè volem que sigui exemple del que hem de fer per la resta de la ciutat.
Marina Alegre, portaveu del PSC, considera que la suspensió és una decisió responsable i que permetrà completar els estudis abans de l'aprovació definitiva.
Els propietaris han posat de manifest mancances que no són menors. Manca d'un diagnòstic tècnic suficientment individualitzat dels edificis, manca d'una avaluació econòmica concreta de les actuacions i necessitat de completar els informes sectorials abans d'arribar a una aprovació definitiva. Per això considerem encertada la decisió que avui es proposa. Suspendre temporalment la tramitació no és un fracàs del projecte, és un exercici de responsabilitat.
Per la seva banda, el portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubió, ha defensat que el projecte de prioritzar l'interès general per sobre de les peticions d'alguns propietaris de quedar-ne al marge.
Que algunes pretenguin bloquejar una eina de finançament públic que acabarà generant plusvàlues a les seves pròpies finques és una mostra d'egoisme que aquest Ajuntament creiem que no pot tolerar. No permetem que l'interès particular d'uns pocs aturi una regeneració urbana que és interès general per tota la ciutat.
Un altre dels punts destacats del ple ha estat l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança de convivència i via pública. El debat ha generat un intercanvi de retrets entre el regidor de serveis urbans, Aniol Cellabona, i el portaveu de la CUP. Els cupaires han defensat, entre d'altres, que l'incivisme s'ha d'abordar des de l'arrel de les problemàtiques estructurals i socials, apostant, per exemple, per serveis de mediació, mentre que l'equip de govern consideren que la nova ordenança suposa un pas endavant per la convivència de la ciutat. Malgrat el debat, el text ha acabat tirant endavant amb el suport de tots els grups municipals, excepte la CUP. Finalment, el ple municipal d'aquest dijous també ha servit per oficialitzar la incorporació de Hawa Turay com a nova regidora de la CUP en substitució de Sílvia Pagès.
El Consell Comarcal del Ripollès crearà una oficina de projectes per ajudar els municipis de la comarca a obtenir fons i fer polítiques d'habitatge. Aquest és un dels aspectes que es volen posar al centre amb la voluntat de promocionar l'oferta d'habitatge del Ripollès. Ens ho explica en Marc Roura.
Captar més fons públics, millorar l'accés a subvencions i programes supramunicipals i reforçar la capacitat transformadora de la comarca són alguns dels objectius pels quals el Consell Comarcal del Ripollès ha impulsat la creació d'una oficina de projectes. Aquesta idea va sorgir arran de les conclusions de l'estudi de mobilització d'habitatges buits i s'ha recollit al programa d'actuacions del Consell 2026-2027 amb la voluntat de fer-lo realitat abans de finalitzar el mandat. En parla el conseller comarcal de Planificació Territorial, Sergi Albric.
Creiem que una comarca de 19 municipis, que molts són petits, necessita una estructura tècnica doncs, que els doni suport en tots aquests àmbits i, per tant, el que fem des del Consell Comarcal és començar a crear aquesta estructura, per tant, aprovarem el decret, en aquest cas, doncs, que dona marxa i dona posa en funcionament aquesta estructura i, per tant, a partir d'aquí la idea és intentar anar buscant més recursos per poder-la muscular i, per tant, encara començar amb una estructura tècnica, en aquest cas, amb una persona tècnica i la idea és que la puguem acabar musculant doncs, perquè tinguem aquesta estructura de suport als ajuntaments.
Un dels aspectes claus de la nova oficina serà l'habitatge. Prenent com a punt de partida l'estudi mencionat anteriorment, la voluntat és fer propostes per maximitzar l'oportunitat del Pla d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya i poder garantir una bona oferta d'habitatge a la comarca.
Evidentment, si garantim més habitatge a la comarca, el que hem de garantir és que aquelles persones de la comarca que han de marxar o que no tenen opcions de tenir habitatge s'hi puguin quedar i que també, evidentment, doncs, si es pot rebre doncs, més població o més valor afegit a la comarca, doncs, evidentment, també hem de lluitar per això. El que hem de fer és, si volem que la gent del Ripollès pugui treballar i viure al Ripollès, hem de garantir opcions laborals, oportunitats laborals, però també habitatge doncs, per poder-s'hi quedar. I, per tant, és una petita, diguem-ne, és un petit gra de sorra més doncs, per contribuir amb aquesta voluntat.
A més de l'oficina, el Consell Comarcal del Ripollès també vol crear una taula on es puguin debatre els projectes transversals i comarcals, especialment en matèria d'habitatge, i que empari els consistoris en projectes municipals i comarcals.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos, avança't a la calor.
Més coses, Llanars finalment ha aconseguit pacificar la circulació de bicicletes i cotxes en el tram urbà de la Via Verda al pas pel municipi. D'aquesta manera queda connectat amb seguretat el tram de la Via de Camprodon fins a Vilallonga de Ter. Entre les diferents actuacions realitzades s'ha construït una plataforma tocada al riu sobre la resclosa. Des del consistori no descarten incorporar alguna senyalització o element de seguretat si així es veu necessari. Ho explica la Laura Segú.
Llanars ha aconseguit pacificar bicicletes i cotxes en el tram urbà de la Via Verda. Aquesta era una acció necessària per tal de poder fer una connexió segura per al trànsit de ciclistes i connectar el tram de Camprodon, aquest municipi, i de Llanars, a Vilallonga de Ter. Amadeu Roser, alcalde de Llanars.
I per tant estem molt contents i pensem que hem solucionat un tema. Així la gent ara d'entrada ja podria anar de Camprodon fins a Vilallonga de Ter en aquests moments, doncs sense haver de fer res, ficar-se dins el poble de Llanars, sense tenir el perill dels cotxes i per tant contents que es pugui fer aquesta obra.
Una actuació que ha requerit, entre d'altres, construir una passera a tocar la resclosa del riu Ter en aquest punt.
o intervenir diferents actors, doncs és el que ha fet el programa. El passar aquest pas d'aquí, doncs, de sobre de la rescosa, doncs esclar, ja ha intervingut l'ACA, l'ACA doncs també ha dit les seves normatives, i per tant ens hem hagut d'anar adaptant tots a les normatives que hi ha en aquest moment, i un cop hem pogut solventar totes aquestes històries, doncs ja l'hem pogut acabar de construir i de solucionar.
Des del consistori no descarten incorporar alguna mena d'indicadors o elements per tal de garantir la seguretat i bon ús d'aquest tram urbà pensat per als usuaris d'aquesta via verda.
I a Setcases l'Ajuntament vol reordenar la zona d'aparcaments i de jocs infantils de l'entrada del municipi, la plaça Verda. El projecte ha passat a l'aprovació inicial i s'enfilarà gairebé al 500.000 d'euros, finançats tots pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. Cuideu, Sant Geroti.
Amb l'objectiu de reordenar i fer més agradable l'entrada al poble, l'Ajuntament de Setcases ha aprovat un projecte d'ampliació de la zona d'aparcaments i parc infantil al voltant de la plaça Verda. Així, un solar que habitualment s'utilitza com a aparcament de forma més improvisada i desordenada quedarà més ben marcada i també es millorarà l'espai del parc infantil. Ho explica l'alcalde de Setcases, Francesc Mercè.
S'està ordenant aquesta zona d'aparcament, més que ampliar, la ordenem. Quedarà tota una línia d'aparcaments i la zona de darrere l'ampliarem per la zona de lleure dels infants, val? I de manera que també quedi un espai verd per minimitzar l'impacte paisatgístic.
Per finançar les obres, que pugen a gairebé 460.000 euros, s'hi dedicaran diners provinents del POSC. De la Generalitat arribaran uns 425.000 euros corresponents a l'anualitat del 2026.
Això era un espai verd que s'ha comprat recentment a un particular i en el qual hi destinem aquest POSC, un Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, de 400.000 euros, al qual farem aquesta actuació que t'he comentat.
Passat l'estiu, després del termini d'exposició pública, s'hauria de posar el projecte a licitar per intentar tirar endavant les obres.
Hi ha un aspecte a destacar que ens han deixat els temporals d'aquests últims mesos. Són què en fem de la fusta de les ventades. La fusta generada per les fortes ventades del passat hivern s'està començant ja a retirar. El Ripollès, el Consorci d'Espais d'Interès Natural, és el que dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori. A hores d'ara i al llarg de l'estiu s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i alguns municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi.
Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. Principalment és fusta de coníferes, de pi, principalment, pi roig i pi negre. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat. Des del Consorci s'avisa que durant aquestes setmanes i mesos hi haurà molts camions i treballs circulant pels boscos. A Campelles es tancarà, però a altres municipis amb lliure circulació s'avisa als visitants que vagin amb prudència.
Circularan molts de camions de fusta, hi ha maquinària pesada treballant al bosc i justament tot això amb un temps en ple estiu en què la gent és quan va a fer turisme, senderisme a la muntanya. O sigui que és important recordar això a la gent que s'informi o fins i tot ja no només amb els treballs, no?, sinó amb la situació del bosc que ha patit aquestes ventades.
Altres ajuntaments que tindran algun ingrés són Planoles, Ribes i Toses, i encara hi ha pendents de subhasta alguns lots a Queralbs i Ribes de Freser també. A hores d'ara, l'extracció de la fusta quantificada a la comarca puja a les 23.500 tones i els ajuntaments rebran, entre tots, poc més de 100.000 euros.
És estiu i les plantes també pateixen la calor i és molt important que els hi donem el manteniment necessari perquè puguin refrescar-se durant l'estiu. Saber el comportament i informar-nos abans de comprar-ne una és molt important per no tenir problemes a l'hora de cuidar-les. Ens ho explica l'Esteve Puigbó.
Tenir plantes a l'estiu és complicat, ja que amb la calor és més difícil cuidar-les. Tot i això, saber com cuidar-les i saber el seu comportament les podria ajudar a durar molt més. Les plantes, quan necessiten alguna cosa, també donen senyals que, si sabem identificar no hi hauria problema en cuidar-les. En parla Consol Manceba, propietària de Natura Flors.
Calors que fan les plantes d'interior se solen fer només un cop a la setmana, per molta calor que faci. D'exterior jo aconsello que es reguin cada dia. Si li veus les fulles una mica així com marronades, pot ser massa aigua, i si les veus unes fulles seques, pot ser poca aigua.
També és important informar-se sobre la planta que es vol comprar. Molta gent decideix agafar la planta que li sembla més bonica sense saber la cura que realment necessita i si durarà el temps esperat.
Bueno, esclar, primer s'han d'assessorar, diguéssim. Quan agafen una planta, a vegades la gent no saben quina planta... Vull dir, si venen amb una floristeria sempre l'aconsellarem. A 18, aquesta planta es té de regar així els cuidados necessaris.
Les plantes necessiten atenció constant. Si algun dia no hi ha ningú a casa, seria bo que alguna persona amb la suficient confiança pogués anar a regar-les i comprovar el seu estat.
Els capgrossos de les Planes d'Hostoles celebren el seu centenari aquest any. A les festes del poble s'ha fet un capgross especial per una participant amb acondroplàsia. Les nenes i nens esperen amb ganes el dia de fer ballar els capgrossos del seu municipi. Ha anat cap allà en Francesc Fernández.
Aquest dissabte, els capgrossos de les Planes d'Hostoles celebren el seu centè aniversari aprofitant les festes del poble. En aquest aniversari especial per l'entitat, s'ha dissenyat un capgross especial per una participant que pateix acondroplàsia. La monitora de la faràndula, Nora Cullell, ens explica com es mou l'associació per fer el capgross adaptat a la jove que pateix displàsia òssia.
Jo crec que tenim la sort de ser un poble molt petit i amb bastants recursos i a través de fils de familiars de la colla gegantera i altres companys hem pogut aconseguir fer aquest capgross.
Una altra de les monitores de la faràndula, Abril Mateu, destaca la rellevància que els capgrossos del poble arribin als 100 anys amb tota la tradició que hi ha darrere.
La veritat és que ens fa molta il·lusió poder dir que arribem als 100 anys perquè, bé, som un poble molt petit que té gegants, que té capgrossos, ara té pobillets i hereus, i poder dir que tota aquesta història té 100 anys, doncs la veritat és que ho agafem amb molta il·lusió i ho encarem cap a un futur encara millor i de seguir fent-ho molts més anys més.
Alguns dels participants de la faràndula d'aquest any parlen sobre què és el que més gaudeixen del procés.
Doncs això, estar amb els amics, aprendre cada dia més, doncs saber-ne més, les files.
M'agrada molt venir a les tardes aquí a assajar perquè ens animen molt, és molt divertit i cada dia que vinc aquí aprenc més.
D'altres, els agrada seguir amb aquesta tradició tal i com van fer els seus pares en el seu moment i veure la plaça del poble plena de gent gaudint dels balls.
Doncs el que més m'agrada és quan ballem i hi ha tota la plaça amb gent que ens mira i ho disfruta i s'ho passa bé.
Van començar els nostres pares i tot això ballar-los i és fer molta la tradició que ara es continuïn ballant i poder-lo gaudir, la tradició i la festa.
Així doncs, les Planes d'Hostoles viurà una fita històrica per la cultura gegantera del poble amb un grup de noies i nois que volen estar vinculats al municipi.
Anem als esports. Un torneig de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Figueres recapta fons pel TEA Garroig. El torneig comptarà amb 4 partits de diferents categories dels dos equips, informa Lluc Coll de Carrera.
S'ha presentat a la sala de premsa del nou estadi municipal d'Olot la nova edició del torneig benèfic entre la Unió Esportiva Olot i la Unió Esportiva Figueres. Aquest any se celebra la 4ª edició del torneig, en el qual tot el que recapti serà donat a la TEA Garroig i serà utilitzat per crear nous projectes o per continuar-ne de ja començats. Ho explica Ramon Serra, representant de TEA a l'Empordà.
Confio molt que aconseguirem una xifra de recaptació important, espero que igual o més
que en les edicions anteriors, que aquesta xifra serveixi a Té a la Garrotxa per emprendre nous projectes o per mantenir els que ja fan, per intervenir amb les persones que tenen autisme o amb les famílies que tenim fills amb autisme. I els que no pugueu assistir, us animo a fer un donatiu, que també teniu l'opció de fer-ho, i espero que el torneig benèfic TEA doncs tingui una llarga vida.
Tal com explica Dani Sala, el president de la Unió Esportiva Figueres, el torneig s'ha consolidat com un no habitual en la pretemporada dels dos clubs.
Sobretot voldria destacar la continuïtat d'aquest torneig. Va néixer fa 4 anys, però ja amb la quarta edició es pot dir que és un torneig consolidat. Per part nostra és un veritable plaer, honor estar aquí, recolzant tot el que faci falta i més amb aquestes iniciatives i amb moltes altres.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, reconeix la importància que té que es facin aquest tipus d'actes a les entitats importants de la ciutat.
Perquè doncs sabem que tot el que es pugui recaptar doncs ajuda a molts infants, ajuda a moltes famílies en el seu dia a dia, i que per tant doncs també puguem ajudar amb dos grans exponents com és el Figueres, com és l'Olot, a fer visible l'autisme, a fer visible doncs les famílies que també viuen aquestes situacions.
El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, ha convidat a tots els socis a participar en aquest acte.
Em quedo amb les ganes de, tal com dèieu vosaltres, de veure un camp ben ple i de veure un camp en el que la població d'Olot, la gent d'Olot, participa i es posa al costat de les dues organitzacions, de TEA Garrotxa i de TEA a l'Empordà, i en aquest cas amb un partit en el que la recaudació dels fons aniran a parar Tia Garrotxa.
L'entrada valdrà 10 euros, que aniran destinats al Tia Garrotxa. Es jugaran partits entre els juvenils masculins i femenins de cada equip, els dos equips d'Integra i, finalment, els primers equips de l'Unió Esportiva Olot i la Unió Esportiva Figueres.
La candabandolenca Laura Martí ha fitxat ara fa unes setmanes pel Movistar Gravel Squad.
Diuen que l'esforç sempre té recompensa. I, finalment, Laura Martí ha aconseguit la seva en el moment menys esperat. La candabanolenca volia penjar la bicicleta de carretera per centrar-se en el running, però una oferta ho va canviar tot.
Quan menys tu esperes, t'arriba una oferta per mi d'insomni, que és del Movistar, no? I em presenten doncs la possibilitat de córrer amb ells, però en aquest cas no amb la modalitat de carretera, sinó que amb la modalitat de gravel, el qual és una disciplina completament diferent. Sí que és sobre una bici, però és una disciplina molt dura i molt diferent. I bueno, davant d'aquest repte, doncs vaig decidir que creia que era una oportunitat que se m'havia posat sobre la taula i que evidentment no podia dir que no, no.
El debut de Laura Martí amb el Movistar Gravel Squad va ser als Campionats d'Espanya. La ciclista de Can Davano va fer una gran actuació, tot i ser la seva estrena i no venir d'aquesta modalitat.
El meu entrenador m'ha dit que tinc una facilitat molt gran d'adaptar-me, o sigui, de fer transicions en els esports i, per tant, adaptar-me a les noves disciplines, però físicament sí que suposa un canvi molt gran. És a dir, al final els ciclistes de carretera tendim a obsessionar-nos a vegades una mica, dir que com menys pes més ràpid vas, tot i que per sort ara això està canviant moltíssim, però amb gravel justament com més pes s'ha, entén-me, tinguis millor, no? Perquè al final és molt bat absolut, és rodar amb molta potència. Més que acostar-me, sí que ha estat un canvi gran a nivell pues, d'això de físic. T'he de dir ja que el que estic patint amb gravel no ho he arribat a patir mai amb carretera, és un patiment.
Al Movistar Gravel Squad, Laura Martí s'ha trobat amb Alejandro Valverde, un dels ciclistes espanyols més laurejats, i amb un equip que l'està ajudant a fer realitat el seu gran somni.
Crec que estic fent una feina molt ben feta, ells n'estan molt contents, estic superfeliç d'estar visquent aquest somni amb ells, i res, que poca cosa més. Al final creia que mai podria arribar a un equip professional com aquest, i mira, quan menys t'ho esperes, al moment que menys t'ho esperes, ve una persona i et diu que confia en tu i en que pots ser una molt bona corredora per aquest equip, i aquí estic.
El pròxim gran objectiu de Laura Martí és la Sea Otter, que es disputarà a Girona aquest setembre i que és una de les curses amb més nivell del campionat UCI Gravel World Series.
A Opticalia Olot estem d'aniversari. Opticalia Zavent, fa 10 anys, una dècada cuidant la teva manera de veure el món i que forma part d'una trajectòria encara més gran. Més de 30 anys d'OptiPunt, protegint la teva salut visual amb professionalitat, innovació i la màxima proximitat. Vine a celebrar-ho amb nosaltres. Troba'ns a la plaça Clarà, número 12 d'Olot, o truca'ns al 972 28 06 44. Opticàlia Zaven Olot, del grup Optipunt. Gràcies per la vostra confiança.
Ho deixem aquí, que passeu molt bon cap de setmana i tornem dilluns a la mateixa hora a l'antena de Ràdio Olot i Ràdio Ripoll. Que vagi molt bé, bon dia i bona hora.